Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Hola, què tal? Molt bona tarda des de la cadena Piranaica. Bona tarda, Ricky.
Què tal? Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta història de cada dia, que és la segona part del Passeu sense trucar, eh?
Això mateix.
Això mateix, això mateix. Què tal el dijous? Com prova?
Com
el dimecres.
Ah, això mateix, també.
Bé.
Res, mig de la setmana, no, diuen?
Cap novetat, cap cosa...
Novetat?
Jo no sé. Ha passat alguna cosa, vull dir, jo?
No. A tu sí, potser?
No.
Ah, veus?
No ha passat res en especial. I, bueno, i escolta, més val que no passi res en especial, perquè, escolta...
Si ha de ser dolent, no, millor que no passi, no?
Ma vale.
Clar.
Bueno, doncs res, avui, per cert, tindrem ara d'aquí una estona el Josep Maria Mengot.
Sí, que ha anat a veure exposicions.
He anat a veure exposicions, després també... Ah, sí, avui va a sopar de gorra.
Ah, mira,
sí,
ja ens ho explicarà.
Ara ens ho explicarà perquè, bueno, prèviament doncs xerrem i diem, bueno, de què parlem.
Uh-huh.
I bé, bueno, ha passat un bon estiu i nosaltres encantats i feliços i contents doncs de que una temporada més s'incorpori aquí al Passeu sense trucar per explicar-nos doncs aquestes coses que a ell tant li agraden, aquesta, perquè és un home... doncs que li agrada...
I la cultura en general, música, cultura, pintura, llibres...
Tot. Sí.
La veritat és que tenim sort, tot s'ha de dir, i ho heu de saber també, que tots els col·laboradors i col·laboradores que tenim volen continuar amb nosaltres, repeteixen temporada darrere temporada, i això... És molt bona notícia.
Doncs és d'agrair, francament.
Ah, home.
Perquè, bueno, són aquelles coses doncs, que els que fem el programa, en aquest cas la Candela i jo, doncs ho celebrem.
No?
I sempre tenir doncs, al costat a gent que, a més, il·lustra, ensenya, i amb ells doncs, estic segur que hi ha molta gent, inclosos nosaltres, que aprenem moltes coses que no sabíem.
Sí, jo sí,
això està claríssim.
La primera.
Bé, abans de parlar amb el Mengot, doncs mira, recordarem com venim fent ben sovint dades curioses de la història del món. I atenció a aquesta dada curiosa, que és de l'edat mitjana.
Una època, segons la pinten, així molt fosca, molt poc. Empobrissada,
sí,
no?
Sí.
Doncs va durar molts segles, eh?
Efectivament.
Amb 10, no? Del 5 fins al 15.
Correcte.
Déu-n'hi-do, eh?
I curiosament va ser una època de grans canvis socials i polítics. Per tant, podríem dir ara, al segle XXI, que tornem a l'edat mitjana, amb grans canvis socials i polítics.
Sí, però bastant diferent, eh?
Bueno, espera't.
Ai, calla, no cridis el mal temps,
noi. No, jo no crido el mal temps, no. Mal temps, no
vinguis! No el cridis. I ara parlem de la Guerra Freda.
La Guerra Freda, sí.
Perquè déu-n'hi-do també els anys que es va allargar, eh?
Ui, tant.
Des de la dècada dels 40 fins la dècada dels 90. La Guerra Freda, que va ser un període de tensió política entre Estats Units i la Unió Soviètica.
Exacte. Bueno, doncs, una mica estem amb
són
la...
Són amics o no són amics?
Bueno, depèn...
Depèn,
jo,
no?
Mira, depèn com s'aixeca el Trump, sí. Depèn com s'aixeca el Putin. O sigui, depèn del dia, doncs avui som amics,
demà no.
Poder no ho serem
ja.
Tant. Bueno, no ho sé, és
no,
un...
Sí. És quins un, personatges,
és
eh?
Un, és un cuento, és un cuento xino, perquè té la Xina també està pel mig.
També.
Bé.
Passaran a la història.
Passaran a la història. Bé, i també us recordarem que avui s'acaba la jornada intersemanal futbolera.
Home.
Avui tenim a les 19:30 Osasuna Elche. Recordar que l'Elche és l'equip d'Eder Sarabia, que va passar per aquí, per Andorra, i que de moment continua com equip imbatut. Encara no ha perdut cap partit.
Doncs...
O sigui, poca broma amb l'Elche.
I tant.
Perquè
en
aquests moments només hi ha el Madrid, el Barça i l'Elche, que estan amb 0 partits perduts.
I de fet avui juga el Barça també.
Exacte.
Jugarà a 2:15 del vespre, partit que podreu escoltar a través de la sintonia d'Onda Cero o també amb el POU, a través de RAC1.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Doncs, amics, una temporada més. Tenim la satisfacció, el gust de rebre aquí el programa El Passeu Sense Trucar el gran Josep Maria Mangot. Senyor Mangot, benvingut.
Gran no ho diràs pas per l'artana.
No, ho dic per la capacitat, com sempre dic, un autèntic pou de sabidoria. Home, no, ho dic per això. Què tal l'estiu, Josep Maria?
Bé, relaxat.
Relaxat, bueno.
He fet vacances dintre d'una òpera perquè tenia unes obres en marxa i encara em vaig escapar un dia de cada setmana per fer visita d'obra.
Mm-hmm.
Però això també a vegades dintre del contracte de les vacances va bé, perquè canvies de... Això d'estar sense fer res, que jo sé que no m'hi estic mai sense fer res, és una mica avui. Bé, he aprofitat per rellegir uns manuscrits que tenia per revisar, no per corregir, sinó per rellegir, i llegit, en fi, i procurat, dintre de tot, desconnectar i reposar.
Valero no, oi?
No. Valero no, el tinc castigat.
Ai, pobre.
Ara aquest hivern vull mirar de posar-lo en solc una altra vegada. Però, tot depèn de com estigui de temps i de les possibilitats que hi hagi per fer-ho. Perquè jo sempre t'he dit que el valer el que necessita és temps, bàsicament. Perquè, esclar, per exemple, ara, si el tinc que tornar a aparellar, tinc feina per 2 o 3 dies pel cap baix.
Perquè
el tinc tot desarmat, és a dir, com que sabia que estaria temps sense navegar, vaig plegar les veles, vaig treure tota la cabulleria, i això hi ha una estona de feina. Però ja ho faré.
Bueno.
No estic preocupat.
Molt bé. Bueno, Josep Maria, suposo que amb tot aquest descans i moments de lectura i altres històries que hagis fet aquest estiu, sí que, entre altres coses, precisament hauràs pogut disfrutar de coses com t'agraden a tu, com són, per exemple, les exposicions, i m'ha dit un pajarito que has estat a 2 exposicions, no?
Sí. Ja estan encara vigents. Una és la que ha fet la cultura de Xonses en aquest espai que tenen al Parc Central d'Andorra, que és sobre l'Eulàlia Grau. L'Eulàlia Grau és una artista nascuda al 46, és una artista conceptual. Aviam, a mi ja m'està bé que d'alguna manera recuperin certes persones que d'alguna... Que és com que es coneixen relativament poc. Jo haig de confessar que jo no la coneixia. El que passa que portar exposicions que són pràcticament de fa, per dir alguna cosa, 40 anys, no sé fins a quin punt és interessant... per al públic d'avui. Pot ser interessant segurament per la gent de la meva generació, que potser ho han viscut més de prop. Però, o sigui, són tècniques de collage i és una denúncia tremenda contra, sobretot, són tot temes de l'estat espanyol. No està mal, es pot veure. Jo entenc molt bé que portar una exposició d'art que estigui a la page, és a dir, que estigui rodant, com hi ha tantes pel món en aquests moments, és molt car. És molt car i és molt difícil perquè no deixo de pensar mai que hi ha una frontera pel mig. I això complica extraordinàriament qualsevol cosa, sobretot quan estem parlant de coses que moltes vegades tenen valors importants. Jo crec que cultura té que limitar una mica la seva capacitat, en primer lloc, a la seva capacitat d'inversió, i segona, a el que pot trobar. Però és que no estem veient que... Clar, quasi bé el que estem fent és ressuscitant morts, per dir-ho d'alguna manera. No?
Yeah.
Hi va haver l'exposició del Basarelli, hi va haver l'exposició de l'Orland, que ara és viva, ara hi ha d'aquesta senyora, Eulàlia Grau, hi va haver la retrospectiva d'en Joan Xandri. Bé, jo crec que cultura fa el que pot dintre de, lo que, de, lo que, de la capacitat que té, però a mi jo trobo a faltar que és com poc actual, no?
Yeah.
És quasi bé com una... Com una visita al passat. Ja dic, un dels, per exemple, en aquest moment hi ha l'Andart, que segurament és una exposició, o sigui, una manifestació molt més actual de del que està passant en el món de l'art.
Yeah.
Ja en parlarem d'aquí 15 dies, perquè en realitat no he tingut temps d'anar-la a veure. Yeah. Vaig fer una preview molt petita, però no he tingut temps d'anar-la a veure amb calma, que és com m'agrada. Però bueno, la de l'Eulàlia Grau, els col·lages i aquesta senyora... va estudiar disseny industrial, llavors va col·laborar amb l'Olivetti a Milà, va estudiar cinema amb en Pere Portavella, va estudiar amb en Cirici. Clar, hi ha tot un bagatge i els col·lages n'hi ha que estan molt interessants.
Yeah.
I després hi ha tota una sèrie de muntatges de videoart, que això ja per l'època era molt avançat, que estan molt bé. Per exemple, a mi em va impressionar molt un que hi ha sobre la gent que fa els 8.000, que en primer lloc explica ben bé que és un problema de diners, o sigui, perquè anar a fer un 8.000 requereix una dotació econòmica important i després les conseqüències, els morts, els congelats, les extremitats amputades.
Carai.
Vull dir, és una reflexió relativament important, diguéssim, perquè no tot és la història d'empejar la bandera a dalt de tot, entens? Però hi ha unes imatges molt curioses que es veuen els xerpes carregats fins a dalt de tot, i d'aquests no se'n parla mai.
El pobre, sí.
I per mi, si no fos pels xerpes, un percentatge molt alt de la gent que fa a l'Everest no ho faria.
No ho faria, evidentment.
Però, bueno, en fi, això jo penso que l'exposició requereix, si pot, es pot veure. I després, al costat, aprofitant la tirada, tenim una exposició molt curiosa en l'institucional, que és aquest espai que ha habilitat la Xerranca, d'acord amb el Comú d'Andorra. La Xerranca havia estat instal·lada en una mena de peixera que hi ha a sota d'aquell pont que va ser una de les iniciatives del Consolat Martí per fer pujar la gent més amunt de la plaça del Roc Blanc. Va crear aquella sala d'exposicions que durant un temps va gestionar Cultura, que ara em sembla no estic segur que ho torni a gestionar el Comú d'Escaldes, perquè el que és el centre, o sigui, la sala d'exposicions de govern ara està al Parc Central, i en aquella peixera, la Xerranca, que és aquella associació d'artistes residents al país, que se'ls fa molt poc cas, rarament, i feia les seves exposicions. Ara, suposo que han arribat a un acord amb el Comú d'Andorra i els hi cedeixen una mena de construcció estranya que hi ha al Parc Central creuant el pont dels ànecs, que dic jo, que és havia sigut un rarament tenia que ser la casa pairal, això. Però no ha funcionat mai com a casa pairal. I és una exposició d'una senyora que es va retirar, que ha tingut l'oportunitat de viatjar, que fa aquarel·la. A mi l'aquarel·la sempre em dona molt de respecte perquè no et pots equivocar. I té un altre factor, que si no ets capaç de plomar molt bé el que estàs fent, queda llepada i és com a mig camí entre una... o sigui, és com si volguessis fer oli sense fer oli, no? Llavors, copsar, no sé, jo, per exemple, tinc el cap, ja sé que és una comparació que no es pot plantejar, les aquarel·les que en Mariano Fortuny va fer quan va anar a la Guerra del Marroc, a cobrir la Guerra del Marroc del segle XIX, no la del segle XX. I són unes aquarel·les extraordinàries on amb quatre pinzellades el tio explica les coses, que crec que això és una de les coses realment difícils de l'aquarel·la, és a dir, despullar al màxim el que estàs fent perquè amb quatre tocs de color puguis interpretar el que estàs veient. És interessant perquè són quaderns de viatge. Aquesta senyora ha viatjat mig món, cosa que li envejo, en certa manera.
I anava dibuixant el que veia.
I anava dibuixant i pintant el que veia, cosa que a vegades no sap, molta gent fa fotografies o el que sigui, doncs aquesta ja feia aquarel·la.
Sí, mira, hi ha qui, va amb una càmera de fotos i hi ha altres que van...
Ella va amb, seu, amb les seves Coleman, que són unes capsetes d'aquarel·les que et caben a la butxaca,
sí, sí,
són una
sí,
mica
sí,
més grosses que un paquet de tabac,
sí, sí.
Porten 8 o 10 colors, mm-hmm. És una cosa molt... Jo tinc una d'aquestes aquarel·les, una de capses que no... Yeah. Que no faig servir,
yeah.
Perquè ja dic que l'aquarel·la em fa molt de respecte. Jo penso que és una si pot passar i es pot veure. A més, hi ha tota una part que és dedicada a Andorra, hi ha vistes dels llacs, i sobretot moltes aquarel·les de coses naturals.
Són molt maques, a mi m'agraden molt.
Sí, et reporta una mica en aquelles famoses aquarel·les del Regut de Rajuta, que és un francès que va il·lustrar els coneixements botànics del segle XVIII i XIX. Per això, perdoneu.
Estàs una mica, encostipat o què?
Estic una mica com enrogallat, no? Yeah. No ben bé encostipat, no estic encostipat, estic enrogallat.
Ja, no, ja,
sí. Sí, bueno, ja passa. Això.
Ja passa, ja passa.
L'edat no perdona.
No fumis, sí, no fumis.
Sí, no fumo, no fumo. Si sentissis la verona, diries que tu parles massa. Sempre diu el mateix.
Bueno, això també bueno, provoca tos, eh? Parlar molt, molt, eh? Poder, sí,
hi ha una cosa que volia esmentar. El diumenge hi va haver-hi una performance, que no sabria dir d'una altra manera, que
sí.
Per fi l'escena nacional d'Andorra ha fet una mena de moviment, és una fundació, evidentment,
sí, sí.
Per explotar talent nacional.
Molt bé.
I no... o sigui, explotar, no exportar, cuidado, ja, explotar-lo ja. Aquí en el país,
sí.
I no exportar-lo, que és el que estem fent, i llavors aconseguim que algun dels artistes del país pues, participi en una d'això, en una sèrie, o hi hagi un ajudant de direcció d'una pel·lícula, això, tot això està molt bé, vull dir, també està molt bé, però crec que l'important també és fomentar el talent nacional, perquè hi ha molta gent que fa fent coses, molta gent
sí,
que fa teatre,
sí, sí.
Molta gent que fa dansa, molta gent que fa una pila de coses. No? Llavors, se'ls va ocórrer un projecte molt curiós que es diu F5, Refresca't o Rebenta. Llavors, van fer un càsting amb més de 30 persones. Sí. El director és en Joan Macassero, que ja el coneixem, que ha fet moltes coses, ha fet inclús Pastorets, ha fet el Joan, és un director de cine, de teatre. Van fer un càsting de més de 30 persones, van triar 6 persones, un noi i 5 noies, de diferents disciplines, i aleshores tenien 5 dies per crear un guion, muntar l'espectacle, ensejar-lo i presentar-lo.
Ja. Yeah.
Vull dir, una de les persones em va comentar, diu, és com anar a colònies, però que et paguin.
Que et paguin, no?
Em va ser molt divertit.
Sí, home.
Hi havia una persona d'aquestes que fa ioga, d'aquestes que es penja, que es pengen amb unes teles. Hi havia dos actrius de teatre, hi havia un músic, hi havia també una noia que feia dansa. I tot això va fer un conglomerat amb un espectacle al voltant de la intel·ligència artificial.
Hombre,
que jo l'he trobat com molt estimulant, un espectacle curtet, una horeta, però per estar pensat, organitzat, gestionat i parit, en certa manera, en 5 dies, em va semblar com molt reeixit. No? Hauríem d'estar al cas perquè...
El tornen a fer, no?
No ho sé. A lo millor sí, a lo millor no. Això no ho sé.
Això
no tinc la informació encara, ja la tindré.
Yeah.
O potser aquest espectacle, aquesta performance, es torni a muntar d'aquí un cert temps. No? Només interessant és que s'ha dirigit la mirada i una part del pressupost la gent del país que està començant, no?
Doncs em sembla molt bé.
L'escenògrafa, el director, el director ja és més consolidat, la persona que ha fet el vestuari, etcètera.
Molt bé.
Llavors, a part d'això, també volia fer esment que aquesta nit es fa...
Un sopar.
El sopar commemoratiu d'en Vicent Andrés Esteller.
Avui te'n vas a sopar.
Sí, avui estic convidat. Sí,
molt
normalment
bé.
Es convida a gent del món de la literatura, per dir-ho d'alguna manera, més especialment el tema de la gent. L'any passat, per exemple, es va fer amb gent que havien publicat poemes, encara que o llibres o poemes, i en el cas que em van convidar més perquè no sé si sembla que ho sabeu, vaig guanyar el segon premi del Martí Pol de l'any passat.
Sí.
I em van publicar el poema a la revista Àgora. Mm. I llavors, en tant que això, em van convidar. I aquest any la cosa ha agafat una mica més de volum perquè se'n cuida Acció Cultural i ha anat més dirigit, és més obert, és a dir, que hi haurà segurament músics, gent que escriu, vull dir que, bueno, si més no per recordar la figura del Vicent Andrés, doncs a mi em sembla correcte. La gràcia és que en un moment determinat, pel que tinc entès, ens connectarem amb els sopars que s'estan fent simultàniament a tota Catalunya i potser algú llegirà un poema de l'Esteller.
Que són preciosos, que són
sí,
meravellosos.
N'hi han de molt bons.
N'hi han de
molt
bons.
Jo vaig tindre l'oportunitat de conèixer-lo, encara que va ser molt fugaç, perquè la Vicent Andrés Esteller és una data que no tinc, però que la tindré. Va estar aquí a Andorra, jo calculo que devia ser o a finals dels 70 o principis dels 80, convidat, imagino que per l'escola. Això ho tinc ara en tràmit per poder-ho esbrinar, perquè no tinc prou de memòria per tot. Sé que vam fer una trobada, ens va llegir alguns dels seus poemes i era un home com molt fràgil, molt correctíssim, diria que diria com una mica gris, d'aquella persona que et passa pel costat i no te'n dones compte d'en qui t'estàs creuant, amb un sentit de l'humor elevat i una mica punyent. I és una de les coses curioses d'elles, que sent un comunista convençut i una persona d'esquerres de tota la vida, va treballar moltíssims anys en un diari de dretes.
Ah, sí? Aquí, quin?
De les notícies, em sembla que treballava.
Vale.
De València, saps?
Déu-n'hi-do, això no ho sabia. Bueno, és que ell era periodista, eh?
Sí, era periodista, sí. Bueno, això ens ho va explicar en Pastor, en Robert Pastor, que havien treballat junts i havien sigut col·legues i amics, i en aquest sopar que es va fer, que va organitzar en Caus, em sembla que es diu, en reporters del diari, doncs ens ho va explicar com una anècdota que ens va fer molta gràcia.
No m'estranya.
Però és realment una manera també, evidentment, de dir, si no puedes con ellos, únete a ellos,
no?
Sempre tens la possibilitat de socavar una mica les coses.
Pues sí. No sé pas què pensaria la gent com aquest home de tot el que està passant, no? I vull dir...
Home, la veritat és que...
No hi ha per on agafar-ho.
Sí, no. Bueno, aquesta última maniobra del de Xonses, d'aquest desgraciat de president de la comunitat, aquest que el volen portar al Pareron i el volen, li demanen la dimissió i no baixa del burro ni a la de Terès, que ara una manera de fer una cortina de fum és dir que l'Acadèmia de la Llengua Valenciana, o sigui, que no és català, és valencià i que vol canviar el nom.
Sí,
i sempre
bueno,
per atraure i per reforçar el tema de les dretes.
Sí.
A l'època nosaltres en dèiem el búnquer barraqueta.
Deia
així, no sé si me'n recordes.
Ja.
Es deia així perquè, bueno, és, de totes maneres, València sempre ha tingut una gran infiltració de gent de Madrid, perquè no deixen de ser que València i Alicant són les platges de Madrid.
Ho
tenen molt a prop.
I tant.
Ho tenen molt més a prop que vindre la Costa Brava, per sort nostra. Però, evidentment, això ha creat també una contaminació important. Bueno, ara sabeu que el paio aquest l'han portat avui al Tribunal Europa. I sembla que els han fet més cas a Europa que no pas els estan fent aquí a Espanya. També és una altra d'aquestes coses que també no fa gràcia.
No.
No fa gràcia, però és el que hi ha. Aquest que estava fent-se un tireri i no sabem què n'és, perquè acaba un tireri a les 7 de la tarda i no
sí, bueno,
té d'haver-hi com ressupor.
Encara belluga, això, sí.
I el tio encara aguanta net.
No, i tant, no hi ha manera de...
Avui sentia una persona d'aquestes que l'han portat al Tribunal Internacional que deia que ell ha intentat, en certa manera, reunir-se amb ell, s'ha reunit amb les amb les víctimes, amb els de les víctimes, però no amb els dels afectats.
Sí,
t'explico?
Sí, sí,
són
dues
associacions diferents que reclamen, no?
Sí, sí, sí.
I
sí,
deia que amb els de les víctimes no s'hi ha reunit, perquè ells no han volgut, diu, perquè ell vol una foto que nosaltres no li volem donar.
Exacte.
I, bueno, està bé, vull dir, la gent està molt bé que la gent reclami, que la gent també es posi les piles i es doni compte de qui... de quina mena de gent ens està governant.
Doncs sí,
a tots nivells, eh?
A tots nivells, a tots nivells.
És que no...
que no
se salva ni Dios, aquí, com deia el poeta, aquí no se salva ni Dios.
Sí, sí, com ho deia la meva iaia, deia, no val la pena atacar amb uns per defensar els altres, perquè és que realment, tal com està tot, no hi ha per on agafar-ho. I a tots els nivells, eh? O sigui, a tots els nivells.
És, sempre veus que és qui t'ha tu per a poner-me jo.
Sí. Eh? O sigui, sí.
El que menys veig en aquests moments ara a nivell dels governants que ens toquen, parlo a tots nivells,
sí,
és realment una voluntat de treure'n un benefici, de, ni que sigui de pompa i circumstància, i el que menys hi ha per darrere és una voluntat de servei.
Cap ni una. Mira, d'això, Josep Maria... La setmana que ve que tenim l'Enric Font Bernat de Viatge de Noces,
sí,
i em tocarà a més, encantat de la vida fer les tertúlies, recuperant aquelles velles tertúlies de ja fa bastant de temps, i espero doncs també tenir-te amb nosaltres.
Ja en
parlarem de tot això.
Ja saps que pots comptar amb mi sempre.
Ja ho sé, Josep Maria. Doncs res, no t'atabalo més, que tens feina. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per donar-me veu.
Faltaria més. Ens veiem la setmana que ve. Una abraçada, Josep Maria.
Fins aviat, una abraçada.
Cuida't força.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs punt i final a aquest espai d'avui dijous 25, i la música la posarà una gran formació de Temptations.
Ni més ni menys.
Ens n'hem d'anar 61 anys endarrere, el 1964 van enregistrar aquella cançó My Girl, que és
sí,
la que escoltarem, eh?
Sí, és una cançó, és un tema escrit per Smokey Robinson,
sí,
un altre dels grans, que a la vegada aquest home era membre d'un altre grup de l'època, The Miracles, i la cançó va ser escrita especialment pels Temptations, i el tema va ser llançat com a single el desembre del 64, concretament el 25 de desembre.
La Motown.
Es va incloure en l'àlbum de Temptations Sing Smokey, el 65, i la cançó, que combinava elements de soul, rhythm and blues i també pop.
Doncs amb la seva noia us deixem, i els Temptations, fins demà, adeu-siau.
Adeu.